A COPE Catalunya i Andorra, converses gastronòmiques amb Paco Basso.
Molt bon dia, família. Què tal? Com esteu? Oh, i una setmana més, eh? Ep, hem començat l'octubre ja, eh? No sé, bé, ho dic perquè igual no hi heu pensat. L'octubre ja és la tardor total, pràcticament. Bé, encara sembla que els dies fan dies de sol, algun dia fa una mica de fred. Els bolets s'han posat... Heu vist els bolets? 25, 30... Aquest dia vaig veure rovellons de Girona, 35 euros al quilo. Escolteu, val més menjar gambes, no? Dic jo, eh? Dic, no ho sé, comento't. Però a mi m'agrada més l'estiu, la veritat, per allò que el dia és més llarg, que la història dura més, fa calor, no has de portar tanta roba, en fi, la cerveseta, la terrasseta... Però... Allò, 15 dies o un mes d'hivern, la calefacció, la llar de foc, sobretot, la carn a la brasa, els bolets a la brasa... Bé, us faig venir gana. Bueno, de fet, és hora ara de que tingueu gana. Però abans de començar, perquè avui el nostre personatge, la persona que tenim convidada, és molt especial. No és ben bé de gastronomia com fem normalment, però sí que és un tema important perquè avui dia creiem que les empreses cada vegada necessiten gent més qualificada. Ja no val allò, me'n vaig a treballar d'allò o d'allà perquè em ve bé. No, has d'estar preparat, has d'estar qualificat i cada vegada les empreses s'ho agafen així. I el problema, quan arribes a una edat, que a vegades hi ha empreses que potser no confien massa en la gent que ha sobrepassat els 50, 55, fins i tot els 60, quan el govern ens parla ja de que us jubilareu, dic jo perquè a 75, imagineu, jubilar-se a 75, això és per mi, opinió molt, molt particular, és una aberració, vamos, no ho crec de cap manera, ni m'agradaria que passés. Jo crec que 65, 67, que ara diuen que ho posaran a aquesta edat, podria estar bé, però més ja... Però bé, no ens enrotllem més, que tenim un bon consell, ja sabeu, excel·lent.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras...
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Doncs vinga, COPE Catalunya i Andorra. Avui la nostra convidada es diu Martina Bote. És professional de recursos humans, experta en selecció, formació, rendiment, retribució, desvinculació, mentora i coach. Aquesta és una paraula de les noves d'ara, que dèiem, eh? És llicenciada en Ciències de Treball, graduada en Relacions Laborals i màster en Recursos Humans. Més de 30 anys d'experiència en empreses nacionals i internacionals, així com, per exemple, podríem dir que ha treballat a Levis Strauss, a la Comexi, a Torres Paper, bé, és professional de grans empreses, que això és el que a tots ens hagués agradat o ens agradaria. Actualment és assessorant, aconsellant i ajudant pimes en la formació, en la redistribució i amb la gestió de rendiment i també amb desvinculacions, tot fet a mida. Però tot això us sembla molt bé, però podent direu, Paco, i qui ens expliques? Doncs ella us ho explicarà. Bon dia, Martina!
Hola, bon dia, Paco.
Ja ho veus quina... Jo és que no hi entenc massa en aquest tema, però... Perquè jo encara, quan jo vaig començar a treballar, la informàtica no existia, saps? Ja. I llavors ens vam educar, però, clar, he vist l'evolució d'avui dia de la gent i està clar que ha d'estar preparada, que ha d'estar... Bé, jo m'agradaria... una pregunta... Parlem de la teva empresa. Quan neix la teva empresa de consultoria i el per què neix?
Molt bé, una bona pregunta. M'encanta que comencem per aquí, perquè sóc una persona molt estructurada, com jo t'ho he explicat, i va bé conèixer els orígens de les coses per poder entendre després on estem i on anem. Doncs mira, t'explico. Jo, com tu explicaves fa un momentet, vinc d'una llarga trajectòria de més de 30 anys com a professional de recursos humans a diverses multinacionals. I bona part d'ells ocupen càrrecs de direcció a l'àrea tant a Espanya com a fora d'Espanya. Un canvi, un moment determinat, un canvi a la direcció general de l'última empresa per la que treballava, doncs va fer-me canviar radicalment la vida. ¿Vale? De sobte, doncs ja aquesta empresa ja no comptava amb mi. I per continuar pilotant doncs, l'àrea a la que em vaig dedicar doncs, pues, quasi 10 anys, i amb aquella empresa amb la que jo em sentia identificada i que m'havia deixat la pell. Bueno, ja no comptàvem amb mi. Doncs què va passar? Doncs vaig tenir que reflexionar després del xoc, com te pots imaginar. Clar. I dic, bueno, què faig? No? Jo ja tenia més de 50 anys i dic, bueno, què haig de fer? Bueno, doncs el primer que vaig fer va ser prendre-me un llarg temps sabàtic. Vaig decidir que era el meu moment, després d'haver anat tota la meva vida anant estressada d'aquí cap allà, amb avions, reunions, com a pollo sin cabeza, com aquell que diu, vaig decidir doncs, que havia arribat el moment de parar i pensar què volia fer a partir d'aquell moment, perquè sabia que l'edat doncs, que jo tenia era molt complicada per tornar a trobar un projecte de les mateixes característiques que el que havia tingut o similar. Per tant, bueno, al final, després de molta reflexió i de bueno, doncs, moltes converses i molt d'anàlisi i reflexió, doncs vaig pensar que havia arribat el moment de posar en marxa el meu propi projecte professional. Precisament fent allò que volia fer, allò que sabia fer, i sent la meva pròpia jefa. O sigui, ja no tenia altres jefes. Volia ser jo la meva pròpia jefa i decidir què feia i què deixava de fer. I com? Doncs mira, de quina manera? Doncs ajudant a les empreses a gestionar les persones de les seves organitzacions. I sobretot quines empreses? Doncs les empreses, sobretot petites i mitjanes, que no tenen a les seves organitzacions, doncs no comptant amb professionals de recursos humans que els ajudi a gestionar tot el que els dona mal de cap, que són les persones, normalment, sempre, la gestió de les persones de la teva empresa. Doncs, a partir d'aquí vaig dir, bueno, pues em reinvento i fundo la meva pròpia consultoria de recursos humans, que li vaig posar el nom de MBR. Com us podeu segurament que heu deduït fàcilment, M de Martina, B de Bote, R de Rodríguez. Per què? Pues perquè és la meva marca personal, diguéssim, clar, no? O sigui, és un tribut al meu pare i a la meva mare i a mi mateixa.
I mateixa,
doncs, sí. Aquí va néixer. O sigui, tot això, tota la història, doncs, ve d'aquí. Per tant, doncs, aquesta és la resposta a la pregunta de quan i per què.
I quines són les solucions que ofereixes?
Doncs mira, les solucions que jo ofereixo són, doncs, primer, orientació, sobretot orientació i consell a les empreses en la selecció per la fidelització del seu talent, perquè ara en parlem de talent, o sigui, fidelització de les persones que treballen a l'organització, ara se'n parla del talent, perquè és clar, no ens interessa, o sigui, a les empreses no interessa fidelitzar a tothom, només fidelitzar aquell talent, a la gent que té talent i que contribueix a l'empresa. Per tant, jo les ajudo orientant-les i aconsellant-les què fer i com fer-ho, perquè precisament la gent bona, el talent que tenen, doncs es quedin allà i progressi. També les ajudo amb la formació, doncs els ajudo, faig programes de formació i els imparteixo. Els ajudo a la gestió de la seva retribució, aviam què paguen, com ho paguen, a qui paguen més, a qui paguen menys, per què. Moltes vegades la retribució doncs és una font molt gran de conflictes, perquè a lo millor la persona que contribueix més doncs està menys retribuïda que la persona que a lo millor doncs, porta molts anys a l'empresa, però mira, ja s'ha apalancat i per la raó que sigui, doncs mira, va fent. I per tant, doncs clar, aquí es produeix un problema. Això és un exemple només. Per tant, jo les ajudo a veure com es fa la retribució de les seves empreses i de quina manera doncs podem fer que aquells diners que l'empresa paga, que està pagant per nòmines i seguretat social, doncs en pugui treure el màxim benefici i que, a més, doncs, recompensi les persones que estan contribuint més i no tant a les persones que potser contribueixen menys. Això és, diguéssim, més el que és la gestió de retribució en simple. També amb la gestió del rendiment, és a dir, controlar, d'alguna manera, avaluar què es fa a l'empresa, qui fa què i com ho fa, i qui contribueix més i qui contribueix menys. També els ajudo amb les desvinculacions. Desvinculació és una paraula doncs, una mica sofisticada per dir sortides, per parlar de sortides o acomiadaments, per entendre'ns. Hi ha desvinculacions que poden ser voluntàries, una persona se'n va amb un altre projecte perquè ha decidit, perquè ha trobat alguna cosa que li interessa més, o una persona se'n va perquè a l'empresa no li interessa, o pot ser perquè a l'empresa li van malament les coses, com per exemple ens ha passat ara amb el Covid, i té que fer una reestructuració doncs, de la seva plantilla perquè doncs, no pot afrontar el seu negoci amb la gent que té o amb les hores de treball que té. Per tant, jo les ajudo a tot el que es tracta de sortides, doncs, bueno, a pensar com ho fem i després portar-ho a terme, pues la sortida, la gent que no pot continuar l'empresa o que ha de suspendre la seva activitat durant un temps. I després hi ha les dues coses, doncs, ja més de moda, que tu parlaves, el coaching i el mentoring. El coaching, mira, és una paraula que ens hem inventat que encara no tenim. Doncs encara no tenim doncs, una terminologia que defineixi en el català o en castellà. El coaching és només ajudar les persones a trobar la seva manera de millorar. És a dir, no dius què has de fer, sinó que acompanyes a la persona perquè ella mateixa busqui els recursos que té per millorar pues, objectius que s'hagi proposat. Això és el coaching. I el mentoring és una altra cosa. Normalment el mentoring ho fan les persones veteranes, les persones que ja tenen doncs, molta experiència i ajuden altres persones que són més juniors, més joves, doncs, per ensenyar-los el camí i per compartir experiències i per acompanyar-los també, però ja sí que, en aquest cas sí que podries dir a la persona, mira, doncs per què no fas això, per què no fas l'altre? Mentre que el coaching tu no li tens que dir, dir el que ha de fer, o sigui, la persona ha de treure. És una mica difusa la línia. I jo el que faig una mica de mix, coaching i mentoring, perquè entenc que cada una de les coses per separades, doncs no, per al tipus d'empreses que jo em dirigeixo, petites i mitjanes empreses, crec que no és viable. Per tant, una barreja entre coaching i mentoring és el que jo ofereixo a les empreses. I a més, important, tot això totalment a mida. Jo, com dèiem, porto més de 30 anys en aquest món. Per tant, no totes les solucions són estàndard, sinó cada empresa té la seva problemàtica, té els seus punts de BLC, té els seus punts de dolor, per entendre. Té les coses que li treuen mal de cap, que li donen mal de cap, i altres en tenen altres. Per tant, jo les escolto, tinc una conversa, i em diu, mira, aquesta és la nostra empresa, a mi no preocupa això. Molt bé, doncs mira, en funció del que et preocupi, en funció del teu entorn, jo et proposo ajudar-te d'aquesta manera. Clar. Això és el que vull dir. Mira, és com una boutique, és una consultoria boutique.
Clar. I doncs per fet que la teva empresa va dirigida a la petita i mitjana empresa.
Exacte. Sí, va dirigida principalment a petites i mitjanes empreses. Va dirigir, o sigui, aviam, això no vol dir que sigui exclusiva. Puc ajudar a una gran empresa, per exemple, que necessiti el que sigui de tot el que t'he explicat. El que passa és que normalment les empreses grans ja tenen els seus departaments de recursos humans, doncs que ja ho tenen. O sigui, tot això ja li tenen solucions, en general. Però, bueno, una empresa doncs, necessita que jo l'ajudi, posa un pla de formació, encara que tingui els seus equips, evidentment. El que passa que jo, el meu nicho de mercat que diuen, no, quan parlem empresarialment, jo veig que, clar, aquest país, doncs, sabem que el 90% del teixit empresarial són petites i mitjanes empreses i no tenen aquesta figura professional de la gestió de la gent. Per això, pues, la meva orientació va a aquest tipus d'empresa, sense excloure tot el que més, fins i tot particulars, persones particulars que necessiten, per exemple, un coaching.
Clar.
També, no? Però, bueno,
ara, amb quins projectes estàs treballant actualment?
Doncs mira, actualment estic treballant amb un parell de projectes que em fan molta il·lusió. Estic treballant amb un parell d'empreses, amb un canvi cultural. Perquè són empreses doncs, que van començar petites i s'estan doncs, fent grans i tenen una cultura, a la seva empresa, una forma de fer les coses molt familiar. I ara ja se'ls escapa, no? Per tant, necessiten una professionalització, que se'n diu, de la gestió. És a dir, ja no són els fundadors els que poden estar a tot arreu, sinó que necessiten gent, doncs necessiten, diguéssim, empoderar la gent que tenen perquè puguin prendre decisions i no siguin només doncs, els fundadors els que prenen les decisions, com ho feien fins ara fa poc. Per tant, jo estic treballant en aquest projecte per ajudar-los a professionalitzar doncs, la seva empresa i el que hem començat és amb la clarificació, o sigui que tothom ho tenim clar, però anem a posar-ho negre sobre blanc. Quina és la meva visió? On anem? On te vull arribar? Quina és la meva missió? Per què estic aquí? La meva empresa què fa? A qui es dirigeix? I després, molt important, quins són els valors de la meva empresa? Els valors fundacionals, doncs posar-los, o sigui, el que vull dir, tothom ho sabem, però clar, si no reflexionem, no sabem realment que per mi és important el respecte, és important la confiança, és important el compromís, que tot això ja ho sabem, però potser resulta que és necessari doncs que, que li posem el foco i que ho compartim amb les persones, amb tota la gent que hi treballa, perquè sàpiguen que aquest és el nostre projecte. I tot ha d'estar alineat amb aquest projecte i amb aquests valors, perquè si no està alineat, doncs tenim una disfunció. I si tenim una disfunció, doncs no ens ajuda a tirar endavant l'empresa. Per tant, ara estic treballant amb aquests projectes que després de clarificar aquests conceptes que te comento, la idea després és compartir-ho amb tallers formatius, estic organitzant uns tallers perquè tota la gent de l'empresa comparteixi tot això, doncs que s'ha d'alguna manera separat el gra de la palla i diguem, vale, aquesta és la nostra missió, aquesta és la nostra visió i aquests són els nostres valors. I després, per altra banda, això molt important, i em fa molta il·lusió perquè m'encanten el que són doncs, projectes de canvi cultural, i per una altra banda doncs, estic treballant bastant processos de selecció, perquè és el que la gent necessita molt i li fa por, i bueno, li fa por, no saben amb qui. Per tant, a vegades el tema aquest de seleccionar, tothom s'atreveix a seleccionar, però al final, a qui tria una empresa que té que seleccionar algú? Pues algú amb el que té confiança, amb algú que té proper. I jo estic treballant bastant ara en processos de selecció de llocs que es necessiten. Això és el que estic ara, Paco.
Ja, no. Tinc entès que ets un activista del talent sènior. Explica'ns de què va això. El sènior m'imagino que és això, la gent ja que no és tan jove, no?
Sí, exacte. Mira, sí que som un activista. I com que sóc, pues, com que jo ho pateixo, si ho he patit perquè me n'he donat, com t'explicava abans, que jo quan vaig sortir doncs, de l'última empresa tenia 50 i tantos i, clar, me'n vaig prendre consciència de que realment no estava jo sola, sinó que hi havia un piló de gent que estava en aquesta situació. I, per tant, m'he convertit en una espècie d'activista, com tu bé dius. Però mira, permetem que abans de que te digui de què va això del talent, senyor, te faci una mica d'explicació de com està el mercat en el nostre país en quant al talent sènior. I el talent sènior, com tu bé has dit, és gent veterana, gent a partir de 50 anys normalment, a vegades fins i tot 45. Però diguéssim, 50 es podria dir que se considera, en general, en terminologia general, que som gent sènior. Mira, perquè et facis una idea, i que es faci una idea la gent que ens està escoltant. Mira, el 25% dels desocupats d'aquest país, que són 950.000 persones, són persones de més de 50 anys. Imagina, 27%.
Déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do. Un altre dato. Malgrat l'atur ha baixat durant el segon trimestre del 2021, s'ha incrementat, ha baixat en general, però s'ha incrementat amb 2.400 persones en relació al mateix trimestre de l'any anterior. O sigui, i a més s'ha incrementat l'atur de persones majors de 50 anys amb 129.500 persones més que l'any passat, que el mateix trimestre de l'any del 2020. Imagina't si és greu el tema.
És greu, sí.
És el col·lectiu, a més, Paco, de més llarga durada.
Clar.
O sigui, aquesta entra a l'atur i t'entres a l'atur i normalment sortir-ne et costa Déu i sa mare, a menys que doncs, diguis, bueno, me vaig a muntar doncs, la meva propi negoci com he fet jo, però és molt difícil recol·locar-se, sobretot amb feines doncs, que eren més o menys com les que tenien, l'última que tenien. Per tant, imagina't. Després, un altre dato. Les dones són les persones més afectades.
Sí, com sempre.
És el 54% en relació doncs, als homes, o sigui que sempre passa. O sigui, les dones són el col·lectiu més afectat. I, a més, cosa que és demoledora, i això realment s'ha de canviar. Freqüentment són descartats aquestes persones sèniors dels processos de selecció per falses creences i falsos estereotips que els tenim molt arrelats a la societat. Per tant, això és molt difícil lluitar contra això. Vale? Per això, doncs, sí, això són dades, perquè diguis, no, d'on te surt això de ser activista del talent sènior? No, no surt del no res, surt del que jo ho he viscut i que això està... Hi ha dades, doncs, que no és que ningú s'ho inventa i no és que, mira, és que pobrets que estan sent discriminats els sèniors, no, és que això és realitat, són dades que hi ha. Ah. Per tant, jo m'he compromès a difondre el mantra que diu que el talent no té edat. La gent sènior és competent, és gent experimentada, és gent compromesa i amb una total flexibilitat. I la societat doncs està cometent un gran error en general, i moltes empreses en particular, no totes, cuidado, tampoc no demonitzem a tothom, doncs han arraconat i menysprear doncs, el talent sènior. Això s'ha de canviar, Paco. Això ho hem de canviar.
Doncs estem en el moment de canviar-ho. Ens queden 5 minuts de programa i jo tinc en mente dos preguntes. Una, dic, em consta que treballes molt amb selecció. Quines recomanacions en donaries a l'hora de persones que estan buscant o cercant la feina?
Vale, t'he dit, sí, tinc recomanacions. Aviam, intentaré ser breu. Mira, hi ha una cosa molt important, que queden molt bé les paraules i els discursos i tal, però és molt important que la gent que està en cerca de feina, sènior, revisi les seves finances, ¿vale? Per assegurar-se que realment doncs té el que necessita fins que pugui arribar a l'edat de jubilació, perquè com tu bé deies al principi, aviam, ets molt gran per treballar en una empresa, però ets molt jove per jubilar-te. Per tant, què fem? Amb tot aquest gap que hi ha aquí, què fem? Per tant, és molt important estar una mica tranquils i dir, a veure, amb què compto? Jo tinc la hipoteca pagada, jo tinc algun crèdit, tinc algunes estalvis, puc tirar del paro durant un temps, o sigui, revisar els diners, perquè quan sabem que tenim més o menys cobert doncs, les necessitats, dius, bueno, vale, doncs no pànic, no? No, no,
yeah.
O sigui, estem tranquils per això, que no anem a poc, anem a muntar el nostre pla, aviam com ens recol·loquem. Això és important. Després també hi ha una cosa molt important, no queixar-nos constantment de dir, ai, mira com està el tema, t'ho acabo d'explicar, no, acceptar la realitat, vale? La realitat sociolaboral és la que hi ha, el que t'acabo d'explicar.
Martina, és que ens queda un minutet.
Un minut, vale. Bueno,
I hem de veure com hem de contactar amb tu, perquè si no, tots els que ens escolten ni vulguin...
Molt bé, hi ha una cosa molt important que vull que la gent entengui.
Què és?
Ha de ser autèntica. No
vale.
Tenim que pretendre ser qui no som, amb les nostres canes, les nostres arrugues, les nostres...
Clar que sí, sí.
Vale?
Està claríssim.
Ja veiem. O sigui, som tal qual i tenim valor per això. I bueno, com poden contactar amb mi? Bueno, mira, poden contactar amb mi a través de LinkedIn, Martina Bote. Poden contactar amb el meu correu, amb el meu email, martina.bote@gmail.com i, bueno, jo crec que amb això ja...
Sí,
ja
amb això
prou,
ja...
Vale? I si no, pues, que algú te truqui i ja després els
hi donem. I els donem. Martina, ha estat un plaer tenir-te, ja veig... que tu amb un programa d'una hora encara ens faltarien minuts. De tota manera, ha sigut un plaer parlar amb tu i seguirem parlant més endavant perquè jo hi ha hagut una pregunta. El ram de l'hostaleria, que és el nostre, és el que normalment no veus mai camarers ni camareres de més de 50 o 60 anys. Però això ho parlarem en el proper programa, amb un altre. Vinga, una abraçada ben forta, Martina.
Gràcies.
Adéu-siau. Adéu, adéu, adéu. Família, és hora. Són quasi les dues del migdia. Gràcies un dimecres més. Una abraçada ben forta. Qui us ha parlat? El vostre amic, Paco.